connexió local a IB3 Ràdio.
Més informació a ib3notícies.com.
Amb tu. Gràcies.
Connexió local, un programa d'IB3 Ràdio elaborat amb la col·laboració de les emissores municipals de les Illes Balears.
Hola, com estàu? La ciència ens obri la porta al coneixement. A Sa Pobla Ràdio ha tornat, després de 3 anys, Assaig Erró, un programa de divulgació científica fet amb humor i molta música. Ens ho expliquen d'aquí un moment els seus responsables, Pau Franc i Joan Moragues. A Ràdio Horta Municipal, Rondalles Viatgeres ha tancat la temporada amb un programa gravat al Teatre d'Artà dins dels actes organitzats a la Setmana Intercultural. Conversam amb Estel Font d'aquest darrer programa i dels millors moments d'aquest espai de viatges. Alcúdia Ràdio celebra el seu 34 aniversari i ho fa, com és tradicional, amb una caminada popular. Parlam d'aquesta celebració i de les festes d'estiu amb Margalida Socies, directora d'Alcúdia Ràdio. I acabam amb Ràdio Illa, que ens ha presentat una nova publicació digital d'Eivissa, la revista 078. Connexió local es fa amb les propostes de continguts de les emissores locals de les Illes. Agraïm el suport tècnic d'Andrea Sánchez i Lluís Fortesa i a la redacció. I qui vos parla? Magda Cortés.
Visió local, abast global. Connexió amb Sa Pobla Ràdio.
Connectam amb Sa Pobla Ràdio perquè Assaig Erró és un espai mensual de divulgació científica que podeu escoltar aquesta emissora. Pau Franc i Joan Moragues ens parlen de ciència, però també d'història, de música i de la vida, perquè no es pot separar una cosa de l'altra. Així presentaven el primer programa.
Hola, hola.
Hola, Pau. Com estàs?
Content. Entusiasmat, fins i tot podria dir. Se pot dir això? Entusiasmat.
Sí, se pot dir, se pot dir.
Tu que ara ets escriptor, filòleg...
No me pares aquesta pressió perquè fallaré molt aviat. Jo també estic entusiasmat. 3 anys després, eh?
3 anys. Tornem. I tornem.
Uau.
Tu ets Premi Ciutat de Palma.
Això és cert, sí.
Jo he abandonat potència de farmacèutic. Ara ja...
t'has assentat com a farmacèutic...
Com a tal,
no?
Exacte.
Què tal, per cert, la vida farmacèutic? Bé?
La meva vida farmacèutic està bé.
Estàs content?
Està bé, estic content. Uh-huh. Tenc un públic...
Curiós, no? No, per tot passa una fa falta entrar aquí. Hi entrarem un altre dia.
Jo abans de començar el que comentarem, la gent que ja mos va escoltar ara fa 3 anys sabrà d'acabar Assaig Erró, per qui no mos escoltàs. És un programa de divulgació científica que farem en Joan Moragues, Premi Ciutat
així
de Palma.
Així començava la nova temporada d'Assaig Erró, el programa de divulgació científica de Sa Pobla Ràdio, i avui volem conversar amb els seus responsables. Per això saludàvem a Pau Franc, farmacèutic de Sa Pobla, t'escoltàvem.
Sí, correcte.
I Joan Moragues, professor de física i química.
També a Sa Pobla, sí.
A Sa Pobla.
Toca de prop.
Bueno, i Premi Ciutat de Palma,
sí,
també.
Sí, que en Pau ja va encarregar de dir-ho, de posar-me aquesta etiqueta, aquesta pressió. I...
Els premis s'han de recordar.
Sí, intent cada dia estar a l'altura. I cada dia fall, segurament.
Han passat 3 anys, no? Ho dèieu, des del primer assaig erró d'aquella primera temporada, i fa uns mesos heu tornat. Com ha estat això de tornar?
I bàsicament és que en gran part jo me'n vaig anar a viure fora i vaig tornar fa poc, i un dia amb en Joan estàvem i va ser tan senzill com... Jo tinc ganes de tornar a fer-ho.
Sí, també el lloc, el moment en què estàvem... No va valdre tant, si no va valdre, però em dic que no era prest. I em va dir, sí, tornem a... I jo també m'apunto
sí, un qualsevol cosa.
I vaig dir, vinga, anem-hi.
I que voleu explicar, assaig erró? Perquè parlant de divulgació científica, però divulgació científica és un terme que sentim molt sovint, però que podem trobar, assaig erró.
Sí, també és la nostra idea, i contraposant un poc a la primera, diguem, temporada d'assaig erró de fa 3 anys, volem fer aquest tipus de divulgació científica, de tocar tant de temes científics com puguem i acostar-los una mica en el públic en general, però també ho volem fer d'una manera una mica... de qualque manera demostrant que la ciència és per tothom i és entretinguda per tothom i és factible aprendre-ne. I per això crec que aquesta temporada hem apostat per incloure elements musicals, sobretot, que crec que és una manera de donar ritme i de donar un altre color en el programa, i utilitzar la ciència per xerrar d'altres temes, com també has dit en la introducció.
Sí, correcte, el call de fi, crec que a un món on la ciència ho justifica tot i ho banya tot, crec que hi ha moltes persones que, tot i que viuen constantment dins ciència, degut a les noves tecnologies, degut a la medicina i tot això, viuen molt allunyades de la ciència a nivell de coneixement, i crec que empodera moltes les persones tenir aquest coneixement de sa, ara, actualment, la major font de coneixement que tenim.
Sí, sobretot a nivell social. És a dir, crec que tocar temes que repercuteixen a la vida diària de les persones i, de qualque manera, saber com les poden justificar, com podem obtenir informació fiable i com podem, no sé, tenir una base mínima de diferents camps científics és un dels nostres objectius.
A més, m'imagino que explicar segons quins conceptes de la ciència, de la física, de la química, perquè ho entengui tothom, no deu ser gens fàcil.
Home, la veritat és que a vegades és relativament senzill caure de dins, donar per suposar que hi ha certs conceptes que ja se tenen clars, però això és una cosa que intentem evitar. És vera que per part d'en Joan, que és docent i està acostumat a això, i després l'altra cosa és que al cap i a la fi tens amics, tens un entorn on no tothom és una persona que se dedica o ha estudiat ciència, i a ell li agrada divulgar, a mi m'agrada divulgar, per tant, clar, a banda del programa i a banda d'altres situacions ja hem estat d'inconverses on, degut a que potser no hi ha moltes persones que dins d'aquell entorn tenen un ampli coneixement de ciència, acabes sentus que explica qualque cosa i ja estàs acostumat a més o menys com a dudar aquest nivell.
Sí, també és un pot de sentit comú, és a dir, les coses que intentam divulgar a vegades ja veiem que són temes, pentura, que estan a sort del dia i sabem una mica les opinions que se donen, les errades que se fan, les fal·làcies que se cometen i mos basam un poc en això per saber cap a on hem de tirar.
Anem a repassar un poc aquests temes que heu tractat fins ara, assaig erró. Per exemple, el primer programa el vareu dedicar a parlar de salut mental, de l'abús, no?, de les benzodiazepines. Per què pensàveu? Per què vareu començar per aquí, Pau?
Jo crec que com a apotecari és una cosa que és evident que és una problemàtica bastant grossa. És una cosa que ja du bastant de temps damunt la taula el tema de la salut mental i totes aquestes coses, i calla la fi és un problema molt evident que vols des de farmàcia, molt evident que vols des de si treballes dins l'àmbit de psicologia, però és un problema molt invisibilitzat, tot i que moltíssima gent el viu o moltíssima gent el tracta. I crec que va ser com a... Per varen coincidir amb en Rai, que és cantant de Ritual Nepal, que és psicòleg, i de fet tots dos érem en el concert seu aquí a Palma, i varen dir, ostres, això podria ser una molt bona manera de començar i tenir un molt bon convidat de primeres.
Sí, que com hem dit, és un element important que hem incorporat i que volem mantenir, és el tema de la música. Llavors sempre intentem, si podem, dur aquests convidats que mos ajuden a tractar temes que nosaltres, pentura, nosaltres dos no podem arribar perquè no som especialistes en aquest àmbit, i millor encara si són convidats que de qualque manera tenen una relació amb la música. En el cas d'en Raimor va venir fantàstic perquè les seves lletres mos servien com a excusa per tractar tots aquests temes.
Clar, sí, aquesta relació amb la música, amb la química, amb la farmàcia, amb la psicologia, i escoltam una intervenció d'en Rai, una reflexió de les que va fer en aquest primer assaig a Ro.
Crec que hauríem de fer un plantejament de els problemes que causa una idea preconcebuda que tu vas fer de petit, que te poden implicar de petit, a llarg termini, un adult, aquest guió, com el pot afectar en concret?
Primer, crec que no és que l'expectativa de per si sigui dolenta, perquè en el final és inevitable, i de cara a l'adaptació, es dir que, crec que aquí no ningú es para, es dir que tens un fill, tu el que vols és que el teu fill, pues, si pot, també se vagi de tant el millor possible. Jo crec que xerrar del futur és necessari. El problema és quan no s'entén aquest futur des d'un punt de vista de flexibilitat. Per què? Perquè aquí és més complicat que després t'adaptis a les situacions que vagin canviant. Clar, el context que nosaltres vam viure quan eren nins era un context on, si tu estudiaves una carrera acadèmica, ja estaves a nivell social a una escala que te permetia comprar una casa sense problemes, etc. Ara no passa així, amb la qual tu a lo millor tens 35 anys, estàs compartint pis a Palma i t'estàs cagant en tot. En lo qual, això, quin problema...
Escolta'm, el Rai de les Eres, no? De Ritual Nepal, psicòleg, i també aquesta reflexió, a part de també entrevistar una persona que te doni, que te permeti, no?, obrir un debat sobre un tema, no? També és un altre d'aquestes parts de saig erró.
Sí, sí, sí.
Visibilitzar també la quantitat de gent que fa feina dins l'àmbit científic, dins totes les múltiples cares que té l'àmbit científic, que moltes vegades l'àmbit científic s'entén com aquella persona amb sols cabells descambuixats amb bata blanca, i el cap i la fi, la ciència està de dins moltes bandes, i però la psicologia és una cosa que intentem ficar molt, perquè és la psicologia que... és la ciència que la gent més se sent interpretada.
Correcte.
Els dos següents programes heu parlat de la ciència de la guerra. Mm-hmm. Un tema que dona per molt.
Dona per molt, i de fet vàrem haver de doblar el temps que mos, d'alguna manera, mos limitam de cada programa, perquè hi havia molta matèria. A més, també és un tema... no deixem els temes d'actualitat, perquè ja sabem que avui en dia, això ho comentava fa poc amb un company, de dir, avui en dia seguim tenint guerres i seguim tenint problemàtiques bestials d'aquest tipus, i darrere tot això, i quasi a sombra d'aquestes problemàtiques, hi ha persones científiques que posen el seu coneixement en el servei de matar gent. Això és així. I per, de qualque manera, per tractar aquest tema, varen decidir fer un viatge històric a través de moltíssim de segles de guerres, i comentar una mica com s'han tractat, com s'han encarat aquestes guerres a mesura que han passat els anys, quines repercussions han tingut, i també, per fer-ho una mica més passable, comentar una mica quatre curiositats, quatre coses que a nivell històric són interessants, i crec que és un coneixement bàsic que és interessant tenir d'això, de guerres rellevants al llarg de la història.
Sí, sí, començàveu des de ben enrere, no? Començàveu en Arquímedes.
Sí, una història bastant divertida, perquè... Bé, és que en Arquímedes havia de sortir, sí o sí.
Com li fes la punyeta en els romans, va dir.
Sí. Com li fes la punyeta en els romans. I com va acabar, pobret, que en el final desperta tot el que va fer, perquè...
Per una
borratxera, en el final. Per una engatada de la gent de Siracusa.
Com acaben moltes cares, sempre.
Sí, van aconseguir entrar i tot va acabar així. Sí, són historietes que dius, ostres, és que és impressionant com
no sé. La casualitat i la sí. fortuna té uns efectes brutals.
La casualitat, no? Sí. Les coses que passen un poc sense bola també a la ciència tenen un paper molt important.
Enorme.
No?
La serendipitat.
Serendipitat.
Que no serendipia.
Exacte.
Varen fer un programa a la primera temporada i varen dir que és un tema tan recurrent de la història de la ciència i tan interessant, perquè veus quantes coses s'han descobert.
Un parat de coses fonamentals per al desenvolupament de la història de la humanitat són trobades per casualitat.
Sí, 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 per accident. Total. I de fet, també un poc arrel d'aquesta idea, ara ha sorgit una nova secció, que és una mica personatges que,
exacte,
per accident també han estat rellevants a la història de la ciència. I dona per molt el tema de l'accident.
Sí, sí, sí. Com deia abans, una de les coses que feis que que a mi m'agrada, no, especialment, és explicar conceptes científics, com per exemple també parlar, tenim una secció d'àtoms, no? I ho explicar d'una manera molt quotidiana, per exemple, bon, escoltam, a un dels darrers capítols.
Podríem dir que es ferro és quarterback i s'oxigen a l'animadora.
Sí,
que junts fan soci de ferro, que allò és francament que n'hi hagi per tot.
És la típica pel·lícula americana.
Favor, deixam Sumo Xerec a una altra banda. Aquí feim ciència. I per ciència, deixarà d'aquesta energia, que m'ho ha explicat també, el nostre físic de confiança. I aquesta energia i aquesta matèria que se genera a les estrelles, perquè és allà on hi ha aquesta fusió, o sigui, que en el cas de, en el nostre cas, és el Sol que mos envia aquesta energia i aquesta matèria, que també hi ha hagut altres estrelles que mos han enviat, utilitzem aquesta energia per generar sistemes més complexos. Perquè l'univers tendeix en el desordre, però si utilitzem bé aquesta energia que rebem, poden provocar ordre.
Correcte.
Això recordaria, per aventura, una habitació.
La teva habitació desordenada.
La meva habitació desordenada. Si jo avui me despert i dic... he de dedicar energia.
Correcte.
A ordenar això, perquè si no fas res,
si no tens energia, l'únic que faràs és agafar un munt de roba que tens damunt la cadira
i posa-lo torna més gros
en el llit i viceversa, i cada vegada hi afegeixes
més peces.
Perquè
si no fas res, torna més gros.
Sí.
Desordre de l'univers, quines coses que té. En el cas de la naturalesa, aquesta energia que rebem l'utilitzen principalment els cloroplats. Aquests utilitzen l'energia solar per reduir el CO2 en hidrat de carboni. Aquests hidrat de carboni s'utilitzen per generar la part física de les plantes. Les plantes són ingerides per animals, que són ingerits per altres animals. I així s'ordena la vida.
I així s'ordena la vida.
Quin final.
Quin final
que bé, eh? Ara he trobat...
Poètic.
Hi
ha coses que sí que ja tenim xerrades, però amb ell sempre... De fet, sempre m'agrada molt improvisar i fer com a partits de sketchos i...
Quasi molt parlant com a límit, no posar les coses massa guionitzades, perquè clar, després surten aquestes metàfores, aquests comentaris, això, que també donen una brillantor en el programa.
Una classe de física que...
Sí.
No puc fer molta classe de física perquè s'enfaden, Pau. Té un poc de ràbia.
Clar, perquè els físics sempre estan amb el tema de que som la ciència fonamental i totes aquestes coses.
Bueno, són veritats.
Però és un físic simpàtic, el manco.
La ciència de la vida. Parlàveu també de la música, que la música és molt important. Teniu una playlist de Satge Rock.
Sí, de fet, és una música que forma part de la fase imaginativa del programa. Fem una llista, no?, de intentant que s'adapti tant a nivell de ritme en el moment del programa com els temes que se traten de dins les mateixes cançons, que mos donin peu i pas de lo que xerrarem.
Sí, que pentura estaria bé, perquè aquesta llista realment és privada, la tenim nosaltres dos, la compartim entre nosaltres, però estaria bé fer-la pública, perquè potser la gent escolta la cançó i és veritat que sempre comentam com a mínim el títol de la cançó i tal, per si algú li interessa, però estaria bé fer-la pública i dir, mira, llista d'aquest programa.
Sí. És una manera de també de que mos escoltin. Sí.
I ja el darrer programa, no?, que el vareu dedicar a la música, a la música, en els efectes de la música sobre el cervell.
Sí, no? Lo que és com a fenomen la pròpia música i
la pròpia música.
Sí, com els efectes. Realment era un programa que jo especialment, i crec que tu també, Pau, teníem bastantes ganes de fer, perquè ja que xerran de ciència, ja que xerran sempre utilitzant les curses de la música per conduir una mica el programa, volien xerrar una mica de musicoteràpia i de teràpia, bueno, sí, d'estimulació musical i tot això. I m'ho va anar molt bé que a la Pobla hi ha una entitat que és la Llar de Memòria que tracta persones amb demències, amb, bueno, Alzheimer, etc. I coneixem una lota que és Núria que fa feina allà i que fa...
Que s'encarrega d'aquesta part d'estimulació
musical. I van dir, m'ho va perfecte.
Un mes o són dos.
Sí.
Clar, també poder parlar del municipi, de coses que s'estan fent, no? Mm-hmm. Perquè... no sempre a vegades posam exemples d'aquell americà que li va passar allò.
Sí, la Universitat de Michigan, però és que més important que el que passa a la Pol.
I
la Universitat de Michigan ja té molt de mitjans, com perquè nosaltres que estem a la Pol de Ràdio no xerrem de el que passa a la Pol.
Sí. També és una de les coses que cercàvem, intentar trobar paral·lelismes en la realitat i fer un poc de, fins i tot, de crítica o d'explicació en general social i fer-la de la nostra, en el final, de la Pobla, de Mallorca, de Mura, també.
Ja ho havia
mullar.
No, vull dir de proximitat, fer una ciència de proximitat.
De muro havia de sortir muro.
Sí. No, és broma.
Molt bé, estàu preparant temes, així... No sé si se poden dir o...
No se poden dir per cap problema. Tenint en compte que tampoc està molt decidit.
A veure que... Vulguis o no, com que en gravam un per mes tampoc és una cosa que mos urgeixi de tenir-ne 4 o 5 vistes, perquè 4 o 5 vistes significa mig any, i clar, mig any van passar moltes coses. Tenim coses que mos preocupen com que són bastant des dia a dia, com intel·ligència artificial, per exemple, medi ambient...
Sí, també tenim una que has comentat el tema de la docència, i mos agradaria també fer-ne qualcun una mica de com se fa ciència en els instituts i de quina manera s'ha d'encarar perquè sigui una mica més atractiu, pintura, coses així, i els anàvem situant una mica com podem en el temps.
També va un poquet en funció de la disponibilitat o de l'accessibilitat que tenim a una persona que hagin d'entrevistar. És a dir, vulguis o no, com que és un pic per mes, és un mitjà que tenim les portes obertes com a la por de ràdio, no tenim una cosa que ha d'estar molt tancada, que és difícil d'accedir-hi, de manera que tenim un o dos programes vista i després també anem un poquet en funció de lo que vegem. La ciència de Samó també m'ho fa gaire.
Ah, la ciència de Samó, és vera. L'havíem com aparcat una mica, sí. Però ha passat a comentar. Sí, perquè aquestes coses són, també hi ha tema bioquímic, i això a en Pau li agrada molt.
La bioquímica. Sí. En tot cas, una manera de parlar de ciència de forma rigorosa, però també de forma divertida, i on vos podem escoltar? Vos escoltarem a Sa Pobla Ràdio, a la web de Sa Pobla Ràdio.
Sí.
També estàu a Spotify?
Si mos donen
permís, i quedam. De moment hi ha dos...
Els primers darrer
programa, i sí, els anirem penjant a veure si se mantenen allà.
Molt bé, idò. Pau Franc, Joan Moragues, de Sagerró, de Sa Pobla Ràdio, gràcies i bé, enhorabona per aquest espai que ens acosta a la ciència des de molt de punt de vista.
Moltes gràcies a tothom per convidar-nos.
Pues deixem ara amb un tema de la playlist de Sagerró, que per cert té a Miquel Jung de suport tècnic. És Gent que vol ser feliç, de Ritual Nepal.
Surt et sol a la ciutat.
Lletres ràdios, música.
Quan hem cuidat el nostre camp i treballat els nostres boscs i garrigues, quan hem observat les restriccions de fer foc, hem aconseguit evitar els incendis. Però, recorda, no et confiïs. Qualsevol imprudència pot tornar a provocar un desastre. Amb el foc, sempre alerta màxima. Ni un foc al bosc. Som el que estimam. Govern de les Illes Balears.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Feim xarxa. Connexió amb Ràdio Artà Municipal.
Connectam en Ràdio Artà Municipal i vos proposam un viatge. Aquest mes de juny Artà ha celebrat una nova edició de la Setmana Intercultural, una proposta que promou la trobada entre cultures i la convivència a través de diferents activitats. I una d'aquestes activitats va ser la gravació del darrer Rondalles Viatgeres de la temporada des del Teatre d'Artà. Avui volem parlar d'aquest darrer programa i també de les diferents cultures i nacionalitats que hi han participat, i per això saludam Estelfon, responsable del programa Rondalles Viatgeres de Ràdio Artà Municipal. Benvinguda, què tal, com estàs?
Bones, què tal, com esteu? Moltes gràcies per la convidada.
Gràcies per venir aquí als estudis. Vàrem parlar de Rondalles Viatgeres quan vares començar, i mira, ha passat el temps, ja estàs al darrer, ja heu tancat temporada, ha passat volant.
Sí.
Parla'ns primer de com has tancat aquesta temporada, de com sorgeix aquesta oportunitat de gravar aquest darrer programa i participar a la Setmana Intercultural.
Bé, la nostra idea inicial era fer una festa de fi de temporada amb tots els nostres convidats i fer-la a nivell privat. Però va ser des de l'Ajuntament que ens varen demanar si dins de la Setmana Intercultural, clar, casava molt bé que un programa de ràdio de viatges poguéssim anar a fer l'últim programa en directe des del Teatre d'Artà dins el marc aquest de la Setmana Intercultural, que l'endemà es feia també el sopar, que hi ha 32 països a la plaça d'Artà i tot. Després vàrem pensar que sí, que seria una gran idea. Vàrem intentar convidar a gent que ja havien participat en el programa, però per fer-ho més dinàmic, preparar una mica de guió, d'explicació de què havia estat el programa al llarg de l'any, i que els convidats que vinguessin ens vinguessin a explicar coses com molt amenes, no? Després va anar molt bé.
Molt bé, molt bé. Hem dit que és un programa de viatges, però bé, també és un programa de conèixer, no? De conèixer altres cultures i persones vinculades amb Artà. Explica'ns un poc, per la gent que no vos hagi escoltat, que és Rondalles Viatgeres.
Rondalles Viatgeres va sortir de l'idea d'en Tomeu i meu fa 5 anys, que ja ell tenia ganes de fer un programa de viatges i jo és el programa de viatges que he volgut fer tota la meva vida. Jo soc molt fan d'Antoni Arbonés, que feia el programa dels viatges de la Gran Anaconda. Vull dir que ell, la idea aquesta de començar explicant un relat i que després comenci la història ja em ve de tant sentir 20 anys al programa. I jo vaig voler començar recitant un relat d'un autor local, i en aquest cas li varen posar Rondalles Viatgeres perquè aquí el relat per antonomàcia són les rondalles. I res, va començar la idea de fer un relat inicial. Després, en vez de ser una enciclopèdia del país, li vàrem titular Quadern de Bitàcola, que era com fem quatre pinzellades als essencials de cada país, i a continuació vàrem convidar cada setmana a una persona que vivia a Artà o que estava vinculat d'alguna manera amb Artà o amb Llevant, a que ens expliqués en català com havia estat el seu primer contacte en arribar aquí, amb quins problemes s'havia trobat, que ens fes una mica de comparativa, i després li dèiem que ens recomanés un llibre, una pel·lícula, que ens digués on podíem anar a comprar el menjar del seu país aquí. Uh-huh. Una mica cada un, doncs, la part que va voler. No va ser un guió molt marcat. Cada un ens va xerrar una mica de lo que va trobar. I després vàrem tancar recomanant llibre, pel·lícula i amb una música del país.
Una immersió en aquella
cultura. Una mica d'immersió cultural, més que... Uh-huh.
I també un concepte que també repetiu a Rondalles Viatgeres és el de turisme responsable.
Exacte, és el meu tema professional, també.
A més, el teu tema, perquè ets tècnica de turisme... Parles del turisme responsable, no? D'aquest adjectiu que li afegim al turisme, que com el transforma perquè sigui responsable.
Exacte, ara sentim a tot arreu, no? Que fins i tot la Fundació Mallorca Turisme passa a canviar de nom i a dir-se Fundació Responsable.
Sí, no?
El turisme responsable es fixa més en els objectius contra la lluita del canvi climàtic i la preservació de la biodiversitat, l'accés universal a les destinacions, la millora de la qualitat en l'ocupació, la descarbonització de l'economia... O sigui, fins ara l'objectiu era facturar i omplir, i ara l'objectiu passa a ser la convivència entre turistes i residents. Vull dir que clar, hi ha un canvi totalment de objectius finals, o sigui, no és que no hi hagi per objectiu facturar, que hi és, però l'objectiu principal és la convivència. Bueno, la manifestació de diumenge crec que va quedar més que palès que els residents estan molt tips del turisme, i després hi ha d'haver un canvi, i entre tots hem de treballar, doncs, a intentar tenir un turisme més responsable. Com? Doncs amb tot això que he anat anomenant com a grans pilars, però no és fàcil.
No és fàcil, no és un objectiu que, de moment, el concepte és teòric, el tenim, però...
Exacte.
Clar,
i no és un tema...
Arribar-hi...
No és un tema que visquem només a Mallorca, està tot el món igual. Vull dir, això dels allotjaments vacacionals, està totes les polítiques de totes les grans ciutats massificades treballant de com combatre-ho, i no tenim precedents. Vull dir que tothom està aplicant polítiques molt restrictives de maneres diferents. Veurem quina funciona millor. Després suposo que les que funcionin millor, els altres anirem copiant.
En tot cas, és necessari un programa de viatges, també enfocar-ho, no?, des d'aquest punt de vista. Ser molt conscients, no?, de l'impacte que tenim com a turistes i com a viatgers, també.
Sí, i ens ha anat molt bé, perquè a cada convidat li hem demanat com creus que quan visitem el teu país podem ser més responsables. Després, totes aquestes visions han anat molt bé per veure, no?, perquè ens queixem molt d'aquí, però és que quan anem als altres països, nosaltres com a turistes ens comportem bé.
Sí, sí, un tema que ens toca a tots, que rondalles viatgeres l'heu tractat, i també heu pogut parlar de països molt diferents. Samem, explica'ns un poc a tots aquests, quins països han participat en aquesta primera temporada.
Clar, nosaltres teníem una llista molt clara de països, però no era tan fàcil trobar gent que visquessin allà i que, primera, volguessin venir a xerrar a la ràdio. Segona, que tinguessin un nivell de català que fos bonic d'escoltar. I després ens hem anat adaptant també a tota aquesta gent que hem anat trobant, i nosaltres ara hem fet 8 països d'Europa, 2 d'Àsia i 3 d'Amèrica del Sud. Ens falta Austràlia, ens falta Àfrica. Vull dir, a Austràlia hi he viscut un any, puc xerrar moltíssim. Però encara no hem trobat la persona dient. Després hem seguit un ordre més per al contingut bo que ens ha anat apareguent, que no pas per continents. Vols que et digui els països que
sí,
hem fet?
Sí, digue'ns els països que heu fet d'Europa, 8 països d'Europa.
Sí, vàrem començar a Anglaterra, perquè jo hi he viscut 6 anys, amb el qual va ser el programa més llarg. Hem fet no t'ho dic per ordre de països,
no.
T'ho dic per ordre de com
sí.
Ho vàrem anar enregistrant. Hem fet Anglaterra, Tailàndia, Finlàndia, Grècia, Txèquia, Bèlgica, Brasil, Itàlia, Dinamarca, Portugal, Califòrnia, Mèxic, Argentina, Myanmar i Països Baixos.
Molt de països diferents, moltes, quins moments així ens pots destacar de tots aquests països, d'aquesta, perquè persones, i recordem que has parlat amb persones que o bé han viscut a la zona de Llevant o estan vinculades, no?, de qualque manera amb el municipi d'Artà o amb la comarca del Llevant.
Sí, vàrem entrevistar la família de Miquel Montoro, que són de Bèlgica. Vull dir que va ser molt interessant, perquè ningú sap, suposo, que la família d'ell...
No.
Són belgues.
No ho sabia.
Després també vàrem entrevistar en Emery, que és una amiga meva que ha viscut a Artà, i que ella va fundar una ONG que està a Tailàndia, però ajuda en els refugiats birmans. Després hem explicat Birmània, Myanmar, que és un país que no hi podem entrar perquè està en guerra. Després, com podem ser sostenibles anant allà? Doncs anant a l'ONG, que pots dormir-hi, i veus tots els orfenats, i és una manera de fer un turisme molt sa, molt conscient, i visitant una autenticitat que és molt difícil de trobar en grans
sí.
cadenes hoteleres i que et pot enriquir molt a nivell espiritual i mental. Altres moments, per exemple, a destacar, quan vàrem fer Brasil, en Nanica i jo, que ella és una coloniera d'Artà, però nascuda a Brasil, Vàrem recitar en João Cabral, que és un dels grans poetes brasilers, i vàrem recitar conjuntament un poema que es diu Camino de Pedras, i jo feia en català i ella feia en portuguès. Després aquesta simbiosi, no sé, a mi m'omple molt. No sé, destacaria potser també Finlàndia, que el vàrem enregistrar aquí per Nadal, que el vàrem passar.
Sí, que el vàrem comentar, que el vàrem parlar, que el vàrem passar a Connexió Local. Sí, sí, aquesta visita a la casa de Papa Noel.
Vàrem anar allà i és difícil que connectessin amb Mallorca, perquè aquells dies, des d'aquest contacte que jo tinc, que també ha estat molt alertat, que és una lota que va fer turisme amb mi, Cristina Sandoval, ella allà doncs és guia, té cabanyes de fusta i és fullet de la casa del Pare Noel, i doncs tots aquests programes de viatges de tot el món l'entrevisten tots, i els dies previs a Nadal va molt plena, i li vaig dir per favor, i ens ho va fer i ens va explicar per tots els nins mallorquins com enviar cartes al Pare Noel.
Sí, sí, sí. Molt bé, molt de països, moltes experiències diferents. Com se presenta la pròxima temporada, Estel, de Rondalles Viatgeres? Com ho veus?
Tenim un nou fitxatge.
Ah, sí?
Sí. Tenim un nou fitxatge, que és na Maria Ginard, que només té 13 anys, però que té molt de talent. I l'any passat ja tenia ganes de començar, però estava una mica empagaïda. I finalment s'ha decidit, va venir a l'últim programa del Teatre d'Artà, va recitar una rondalla molt bonica, que parla de viatges, i ella, el relat inicial que fins ara el feia jo, el farà ella.
Molt bé.
Després jo trobo que tenir una col·laboradora tan jove,
sí,
i li dona un toc molt més fresc i una altra visió, no? De... Uh-huh. Continuarem tinguent amb en Christian, que és el biòleg, i després en Tomeu i jo, vull dir que serem un equip de quatre de cara a la temporada que ve, i la idea és presentar el primer programa a la Fira d'Artà del diumenge, pel setembre, fer un directe i després iniciar ja una altra vegada.
Molt bé, molt bé. Hi haurà més viatges, més països, perquè sí, encara queden, no?, moltes persones per conèixer, d'altres països, que també està molt bé poder conèixer totes aquestes cultures que estan tan a prop de nosaltres.
Està molt bé, perquè a més, jo crec que no les ha entrevistat mai ningú a nivell de sentiments de com varen arribar aquí, com s'ho van passar de malament, perquè clar, no, això no se conta. I després d'haver-los entrevistat a tots, veus que al final l'experiència viscuda per tots és molt la mateixa, és un xoc cultural,
sí,
gran, i com l'ha viscut cada persona, la posada en comú de tot això és molt interessant.
On podem escoltar aquests rondalles viatgeres, aquests que ens has explicat?
Sí, tenim una pàgina d'Instagram que es diu @rondallesviatgeres.
I allà podeu trobar tots aquests programes de la primera temporada d'aquest programa de Ràdio Artà Municipal. I bé, Estel Font, moltes gràcies per haver-ho explicat aquí a Connexió Local. I bé, ja estarem pendents de la pròxima.
Que bé, moltes gràcies.
I de tres ràdios, humor.
Parlat d'una estrena de teatre i ara amb una novetat literària, ho deia na Lucía Pietrelli.
A IB3 Ràdio.
Cristina Llorente, ja és amb nosaltres en aquesta secció en la qual parlam d'arquitectura.
Hola, bones tardes.
L'Aviador.
Aquesta pel·li per jo és fantàstica.
Hi ha moltes coses que vull comentar, però no vull dir res.
Perquè ja li farem els spoilers en els oients.
Ah, clar, no? Totalment.
Les dislèxiques també són persianes.
Fer esport, que nosaltres som autònomes, és com pagar un poc SIVA per quan és gran, no? Em faig perquè quan sigui gran aconseguiré més mobilitat, per exemple, no?
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs, de dilluns a divendres a les 6 del capvespre.
Benvinguts en aquest programa de Disbauxa.
Però per què xerres així?
No ho sé.
Globos d'Helio.
Globos d'Helio?
El reggaetonero xerren així realment quan canten. Titi me pregunto... Tinc una novia. Tinc una novia. Hoy tengo una, mañana otra.
A IB3 Ràdio, Disbauxa, amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. Divendres a les 8 del vespre.
Fins les 11 serem aquí.
Seràs tu.
Hem de deixar aquesta comèdia, per favor.
Potència local. Connexió amb Alcúdia Ràdio.
I arribam a la recta final de Connexió Local. El Cudi Ràdio celebra aquest mes el seu 34è aniversari i ho fa amb la tradicional caminada popular, una activitat que forma part del programa de les festes de Sant Pere i de la Mare de Déu de la Victòria i les primeres de l'estiu al municipi. Avui volem parlar d'aquesta celebració i per això saludam a Margalida Socias, directora de la ràdio, del Cudi Ràdio. Hola, Margalida, com estàs?
Com estàs? Molt bé. Ja immersos nosaltres en festes i ja compte enrere perquè arribi dimarts, no? I celebrem amb les persones que vulguin fer un poquet de passeig, perquè tampoc no és molt d'esport, sí, un poquet d'esport, aquesta caminada popular d'aniversari.
Home, ja són 34 anys.
Mare meva, sí.
Ja n'hi ha. I sempre feis aquesta caminada, no? Pas aniversari del Cudi Ràdio. Explica'ns un poquet com serà aquesta caminada enguany.
Fa més de 30 anys ja que se celebra aquesta caminada. No exactament 34, perquè va ser uns anys després que se va pensar de fer aquesta activitat i la mantenim. Sí que ha anat canviant una mica, l'hem anat ampliant. Abans començava des del centre històric, ara començam des de la platja d'Esclot fins a la platja del Cudi, no? És una experiència d'unir les dues badies. I després també ha anat variant una mica, que a vegades ha estat pa amb oli, de vegades no, molts d'anys trampó. En la pandèmia hi va haver un canvi per no manipular, no? I allò de trampó, ara en la participació dels diversos forns del Cudi, d'esport del Cudi, s'obsequi per fer una bereneta petita, és un coca-roi, no? Un coca-roi quilòmetre zero. I així transcorre en tranquil·litat, no?, aquesta caminada, que és això, que és popular, participativa. I després mos esperen els gegants del nostre municipi, mos esperen sempre en esport del Cudi, i amb ells començam un passacarrers fins a arribar en el passeig marítim, que és quan allà els gegants del Cudi mos ofereixen el seu ball, a les marxaires, i després ja començam la nostra berenada. No? És així de senzill i així de tradicional també, i així d'espontani. Simplement és una trobada. Jo he dit simplement, però és molt agradable trobar-te amb les persones que segueixen el Cudi Ràdio i les persones d'Esmoll que s'ajunten. I si m'ho permets, sí. Enguany encara incorporam una cosa més a través de l'àrea d'igualtat, que varen precisament triar la caminada popular del Cudi Ràdio per fer una caminada per la diversitat LGTBIQ+. De qualque manera, així se posen en marxa activitats en relació al dia LGTBIQ+, que serà el 28 de juny, i doncs ja dia 24, dimarts, que aquest dimarts, ja en sa caminada aniversari, també afegint la caminada per la diversitat, i s'ha triat la platja d'Esclot per fer la lectura del manifest, i després tots els que vulguin seguir anirem caminant. És una idea i crec que està bé també, no?, ajuntar, perquè la caminada del Cudi Ràdio és diversa i també podem ajuntar aquesta diversitat entre formes de ser, de pensar i de sentir, no?
Molt bé, començau ja en les festes d'estiu, Sant Pere, la Victòria, després més endavant Sant Jaume. Com es presenta el Cudi Ràdio? Com ho viviu des del Cudi Ràdio aquestes setmanes?
Bé, tu ja saps, que ja ho hem contat en altres ocasions, que suposen les festes,
seguim,
no?
Sí, ho
I seguim. Hem de fer allò que ha de fer una emissora local, fer el seguiment, no? Ja aquesta setmana que hem passat, ja hem estat fent el pre-informació de les festes, amb personatges, amb sors responsables polítics, amb iniciatives que neixen també. En any passat ja vam tenir la sardinada popular, en la confraria de pescadors, en les habaneres. Ho seguim, anem en els diversos punts on hi ha activitat, entrevistant en els protagonistes. De fet, així seguirem tot l'estiu, perquè ara són les festes de Sant Pere i de la Mare de Déu de la Victòria, però després arribarà Sant Jaume i enguany un any especial i de directe nostre, aquest és la Trienal del Sant Crist. No és que sigui complicada la retransmissió, perquè en realitat és fer una primera part de programació especial i després la retransmissió de la Trienal, però sí que és molt sentida i perquè complim, no, allò que és un dels nostres objectius i és ser servei públic i en aquest cas per a aquelles persones que no poden assistir-hi a un moment molt especial per al CUDI i doncs la ràdio els ho ha d'apropar i així esperant fer-ho, no? Dia 26 de juliol. Però bé, encara mos queda un mes per arribar a dia 26 de juliol i mos queda ara Sant Pere amb el seguiment que faran dia 29, el dia de Sant Pere, de tots els moviments que facin els pescadors, homenatge als pescadors. Després també la ràdio, dia 2 de juliol, serà la Victòria perquè hi ha un moment molt especial enguany, que és any jubileu i any de Trienal, i que a través de l'obreria, a mig de la Victòria, a través de la parròquia, també l'Ajuntament i la població en general participa a la baixada de la imatge de la Mare Déu de la Victòria, i això vol dir que també dia 2 de juliol no acabarà en els balladors exactes, sinó que s'allargaran tot l'hora baixa vespre, amb homenatges, amb balls, amb una benvinguda. Vull dir que són coses diferents que també nosaltres mos estimula, no? Seguir-ho i explicar-ho a les persones que mos escolten.
Molt bé, idò, podrem seguir aquestes festes, aquests actes especials, com deies, enguany Margalida, la Trienal, la Mare Déu de la Victòria, ho podrem seguir en directe per el CUDI Ràdio, i nosaltres vos escoltarem des de Connexió Local. Estem en contacte i mos ho explicau aquí, a Ivetes Ràdio també. Moltes gràcies, Margalida Socias, directora del CUDI Ràdio, i molts anys.
Sí, molt d'anys per la ràdio i per totes les ràdios. Sí que m'agradaria només afegir una cosa que, sí, que no és que m'oblidi, però ho trobo original i que també ho estem seguint, que és aquest projecte fotogràfic del fotògraf alcudien Sebastià Torrents, i és reunir, amb motiu de les festes, família, parella, amics, i cada rostre una història. I que hi haurà un set, per exemple, ahir a la Sardinada, demà en el teatre, dia 30 en el cinema, i a la Victòria, tant dia 1 i dia 2 de juliol, hi haurà un punt per fer-se fotografies familiars amb amics, i perquè això quedi cap al futur. I crec que és una cosa interessant, no? Una iniciativa, sí, de l'Arxiu Municipal, en suport que té de l'Ajuntament i d'aquest fotògraf alcudien que en Sebastià Torrents.
Molt bé, Margalida, idò, gràcies per explicar-ho i és que puguem i anirem.
Estem bastant...
Sí, exacte. Intentarem. Moltes gràcies, Margalida. Estem en contacte.
Vinga, una abraçada.
Una abraçada.
Connexió amb Ràdio Illa.
I amb Ràdio Illa han conegut el naixement d'una nova publicació digital a Eivissa. És la revista 078, que s'ha presentat aquest 20 de juny. Jamila Canale ha parlat al magazín de Far a Far. A Núria Ribas Costa, una de les impulsores de la nova publicació, junta amb Sofia Vergara Levit i Jessica Ferrer Escandell. Parla de com sorgeix la idea de posar en marxa la revista 078.
Naltros tres juntes... Feia molt de temps que pensàvem en la idea de explicar o de crear un espai, una plataforma per a totes aquestes narratives alternatives d'Eivissa, que pareix ser que només pot ser un discurs supercrític i catastrofista, quasi distòpic, o una fantasia del Yupi que tampoc és realista en aquest sentit, no? I vàrem començar a parlar d'aquesta idea duim ja bastants mesos o anys, si ho vols dir, com des de la gestació inicial, i vàrem pensar en construir un equip central que inclou també en Maria Cardona, en Pablo Sierra, en Nico Ribas i en Àngela Torres. Aquests tres últims són periodistes que treballen com a periodistes en diversos mitjans d'estat espanyol i formaran part de lo que hem dit com s'equip d'edició central. I després Anna Maria, que és una persona que està de costat, amb nosaltres fem el costat en tot el projecte, també ens està ajudant en tot el que és la promoció, edició, etc. Llavors, és, com veus, un equip bastant multidisciplinar. Tenim com una pata bastant potent en tot el que és periodisme, però des de la genesi de la idea, el projecte vol ser algo que no sigui un mitjà ni tan sols de periodisme lent. També és un espai per obres artístiques que puguin presentar-se en format digital.
És Núria Ribas Costa, Ràdio Illa. La creació d'un espai per les narratives alternatives d'Eivissa va ser la idea que va moure les impulsores de la revista 078, una plataforma digital que acaba de presentar-se.
Parleu d'esperança, de plantejar nous imaginaris sobre l'illa, i també parleu de que hi ha pessimisme. Trobeu que el discurs ara mateix és com molt pessimista en general?
Sí, totalment. Crec que, o sigui, personalment, això és una cosa que m'afecta molt físicament, quasi, parlant amb la Justina Sofí, constantment arribem en aquest punt. És com si només hi hagués dues opcions possibles de lo que és Eivissa, una fantasia del llupi allà on tot val des d'una òptica molt exterior i externa, o un pessimisme absolut de aquí no hi ha res per fer, tot se'n va al traste, no? I precisament és en aquesta dualitat allà on s'amaguen tots els matisos que descriuen a sa Pitiusa Major. En aquest sentit, nosaltres volem ser un far de llum, és a dir, no només criticar les coses que no funcionen amb totes les lletres que s'hagin de fer servir, sinó que també volem plantejar aquests imaginaris alternatius. És a dir, tothom té clar que hi ha massa cotxes a la illa, vale? Pues deixem de dir que hi ha massa cotxes i pensem, vale, quins paisatges hauria de mobilitat alternativa, quina gestió de costes podria ser diferent. I això són en àmbits molt territorials, però d'aquesta mateixa manera plantejar realitats que igual no s'han visibilitzat, realitats de marges que estan en aquesta, d'aquesta manera ja estan aquestes Eivisses que encara podrien arribar a ser.
Plantar una llavor amb maneres de pensar diferents i obrir un debat sobre l'Eivissa que podria ser són algunes de les propostes que vol fer la revista digital 078.
Quins consells li donaríeu a la gent jove que, com vosaltres, doncs, està pensant en emprendre un projecte propi d'aquest estil?
El consell més clau és què és el que a tu et fa, et provoca una emoció una mica visceral. És a dir, què et trobes que allà on estic com... No, ningú em veu, no? Però estic com moguent els dits així com amb sensació de aquí hi ha alguna cosa, no? Crec que aquest és el primer punt i després com imaginar quin seria... No necessàriament totes les passes, sinó què és el que t'agradaria, quina forma podria prendre aquesta cosa que vols crear, no? I buscar referències i parlar amb persones que hagin fet coses similars o que puguin compartir aquesta sensació, aquesta emoció una mica visceral. I a partir d'aquí, després, ningú és un visionari tot sol, no? Això també és una cosa que ens hem de creure. Llavors, com aquest compartir, aquest procés de trobar aliances, aquest procés de també de trobar-se acompanyat, i això és important. I a partir d'aquí les coses roden. Efectivament, no hi ha que ser naïs en aquest sentit, eh? No hi ha que dir, tot fresites i floretes, no, tampoc. Però com des de l'emoció també se fan coses, gràcies.
Es Núria Ribas Costa, una de les impulsores de la revista 078, ha explicat el projecte en una entrevista a Ràdio Illa amb Jamila Canale. La podeu escoltar sencera a la web radioillaformentera.cat.
Es vent, nades que embuixa pensaments. M'enric, però per dins estic pendent.
I amb Ràdio Illa arribam al final de Connexió Local. Agraïm el suport tècnic d'Andrea Sánchez i Lluís Fortesa i la col·laboració de les emissores locals de les Illes. Vos deixam amb Cançó de Totes, de Monjo Antiquat i Aina Zanoguera. Salut i fins la setmana que ve.
Tant pensaments, segurs lleugers, petits valents, que fan florir un sentiment serè.